Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. A dos dies pel Clàssic i amb molts fronts oberts. Té de tot el Clàssic com ha de ser. A nivell esportiu estem pendents bàsicament de si Xavi recupera algun futbolista. Rafinha ja ha fet part de l'entrenament amb el grup, Lewandowski podria entrar a la convocatòria, li donem encara alguna opció a De Jong i el que sembla descartat és Pedri. Hem conegut aquest matí el nom de l'àrbitre del partit, Gil Manzano, l'home que ha expulsat a Messi, a Neymar, a Suárez i a Lewandowski. Té el pòquer d'asos Gil Manzano. És evident, per tant, que aquesta designació no ha agradat a Can Barça i sí a Madrid. I el Clàssic, que porta també la seva polèmica incorporada arrel del desafortunat tuit de Miquel Camps, pel que es va disculpar ahir Rafa Juste i que Xavi va criticar. Però tot i amb això, ha servit d'argument perfecte d'excusa perquè finalment Florentino Pérez hagi decidit no venir dissabte a Barcelona. Tranquils que el partit es disputarà igualment. De seguida, tota la informació del Clàssic i trucarem també al Guillem Balaguer per parlar de la sensació de la Lliga que és Bellingham, que dissabte disputarà el seu primer Clàssic a la Lliga. El Barça acaba de sumar ahir la seva quarta victòria, la seva tercera victòria, perdó, a la Champions en tres partits i ja té peu i mig als vuitens de final. 2-1 al Shakhtar, es va complicar el partit a la fase final. Fermín, amb un gol, dos pals i un gol anul·lat, va ser el millor del partit i presenta ferma candidatura a la titularitat pel Clàssic. En l'altre partit del grup del Barça, Anvers 1, Porto 4. De la resta de la jornada de Lliga de Campions, destaquem l'empat a 2 de l'Atlètic de Madrid al camp del Celtic. El PSG li va guanyar 3-0 al Milan i al City 1-3 al Young Boys. A Girona ha parlat Mitchell en la prèvia del Girona-Celta de demà a partir de les 9 de la nit. L'Espanyol està preparant el partit de dissabte al Molinón. Sporting Espanyol, que bé que sona aquest partit, no hi haurà recurs per Keylor Navas, sancionat, recordeu, amb dos partits. En bàsquet tenim clàssic avui d'Eurolliga, Real Madrid-Barça, 3:15, amb la baixa d'última hora de la Provítola. A la mateixa hora, partides de Champions d'handbol al Palau, entre el Barça i el Vesprem. I en futbol sala, el Barça disputa aquesta tarda el segon partit de la Main Road de la Champions, davant de l'Anderlecht. Ahir va golejar en el primer partit el Luxor Maltès per 6-0. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Ricardo Rossetti i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, encara que Xavi tingués a De Jong i a Pedri, Fermín ha de ser titular dissabte. Heu votat que sí la majoria, el 77%, que no el 23%. En clau espanyol, faríeu alguna rotació al Molinón? Heu votat que sí només el 8%, no aniríeu amb tot el 92%. I en clau Girona us preguntem quin resultat voleu pel Clàssic. Heu apostat per la victòria del Barça al 25%, per l'empat al 25%, per la victòria del Real Madrid al 50%. Marc Pérez està al control de so, Edu Badí a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
El clásico llega a Dazón. De la clase de Bellingham a la garra de Gavi. El 28 de octubre comienza el clásico de una nueva generación. Barça-Real Madrid y mucho más por solo 18,99 euros al mes sin permanencia. Solo en Dazón.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡COPE!
Sí, señora, ha comenzado el partido. Saque de centro el Barça. El balón por la parte izquierda para Marcos Alonso. Eso sí, Fermín. ¡Fermín! ¡Fermín! ¡A metido el pie. Vaya jugadón. El dribbling, el tiro de Yamal. Vaya jugadón de Fermín.
Cancelo, el esférico que va a llegar para Fermín de Yamal. La mete para Cancelo, Cancelo, Cancelo. Cancelo dentro del área. Hace un amago. Va a tirar. La quería meter entre las piernas. Detiene Rizmik. Cuidado, Fermín. A la escuadra y el tiro. Gol, Fermín.
Fuera de juego.
Fuera de juego.
Fermín, sí.
Fuera de juego, la volea final de Ferran Torres entró, pero... ¡Gol! 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 ¡Ferran Torres, gol! Minuto...
Bien.
Exactamente 29 minutos de juego de esta primera parte ahora. ¡Fermín, Fermín, Fermín! ¡Golazo! 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 ¡Se lo merecía! El onubense, viva Huelva, viva el Campillo.
Yamal que la mete atrás para João Cancelo. Centro, chute, Cancelo. João Félix, paradón. Qué palomita, sí. Qué remate, sí, de cabeza de João Félix.
Entrando,
sí,
para Ferran, se la prepara Ferran. Gol, 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 gol.
Fuera de juego,
juego.
Levanta.
Fuera de juego. Ha levantado el banderín el señor Jean Pozor.
Sí.
Balón largo, buena
seguidos.
Posición. Gol, 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 bueno. Gol,
bueno.
Gol.
Bueno.
Del Shakhtar Sudaca.
Buen tiro, lo he pegado. Bueno. Están dominando,
Sí, sí, están dominando Sudakov, que lleva la bola. La cede para el tiro. ¡Fuera!
Y acaban chutando las jugadas.
El tiro de Azarov afuera por poco. Gundogan que se detiene. La deja arriba. El remate. ¡Fuera! No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo.
Bien.
No hay tiempo. 2-1 pidiéndola ahora en la segunda parte. El Barça frente al Shakhtar Donetsk. Barça 2, Shakhtar 1. Elena, Joan, Joan, Elena.
Balonazo de João Cancelo. Arriba al cielo de Barcelona. Se intercambia la camiseta.
Doncs aquesta és la pel·lícula. El tiempo de juego de la Copa d'aquest Barça 2, Shakhtar 1. Un marcador que manté el Barça líder de grup amb 9 punts. Segon està el Porto amb 6. Tercer el Shakhtar amb 3. Tanca l'Anvers amb 0 punts. La propera cita pel Barça a la Champions serà el dia 7 de novembre. Shakhtar-Barça a Hamburg. I ara, el clàssic.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De fet, ahir, tot just acabar el partit contra el Shakhtar, ja pràcticament Xavi començava a pensar en el clàssic del proper dissabte. Pel que espera, té l'esperança de recuperar algun element. Li preguntem per aquesta qüestió al Víctor Navarro. Escoltem primer a Xavi. Vinga, Xavi.
Seria important pel grup, no? No només a nivell físic. Jo crec que a nivell mental, doncs, si recuperem algun jugador de cara al dissabte, seria molt positiu. Però veurem. No forçarem a ningú. És a dir, al final és un partit que has d'estar al 100%. Depèn de demà, de demà passat. Segurament tots es provaran, perquè tots volen jugar. El que trobo és que estan molt positius, estan... moltes ganes de participar, és un clàssic, però bé, al final dependrà de les seves sensacions, no? Tothom està posant de la seva part, això sí que és veritat, per poder arribar el dissabte.
Doncs a veure, Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que hem d'anar fent dia a dia F5 per abordar la situació dels lesionats, que hi ha hagut entrenament aquest matí, i què podem dir, Víctor?
Doncs que Rafinha és la novetat, i la bona notícia per Xavi Hernández, el brasiler, ha fet part de la sessió amb el grup. Hem vist ara les imatges de l'entrenament, ha tocat pilota, ha fet rondos amb els companys, ha entrenat al costat de Christensen, de Gavi, o sigui que està bé, en condicions. Demà, avui era entrenament sou, demà farà l'entrenament ja complet, i si tot va segons el previst, si no passa cap inconvenient, estarà a la convocatòria de dissabte davant del Real Madrid. Podrà jugar minuts, evidentment, a la segona meitat, perquè sense rodatge no està per ser titular. De la resta, ni Lewandowski ni Frenkie de Jong han entrenat avui amb els seus companys. Han fet treball al marge, amb els preparadors, amb els fisios, i es provaran per primera vegada demà amb els seus companys. Es veurà les seves sensacions. Xavi sempre diu el mateix, són les seves sensacions les que marquen si poden estar o no al clàssic. Frenkie de Jong ho té gairebé impossible. És veritat que sempre que s'ha lesionat ha tornat quan ell s'ha vist que estava en condicions, mai ha forçat la seva tornada, i amb Lewandowski, doncs, pel que suposa, sent el davanter estrella, s'esperarà fins a l'últim moment, però demà tenen l'últim...
Lewandowski es pot infiltrar.
Es pot infiltrar, sí. Demà és l'últim entrenament i l'únic que poden fer. Veurem què passa, i Lewandowski fins a l'últim moment serà segurament la gran incògnita. De l'ensurt d'ahir, Joao Félix va ser substituït contra...
El donem ja per
Pedri,
descartat,
sí,
o què?
Pedri, Jules Koundé i Sergi Roberto estan descartats, aquests tres descartats, no arriben al clàssic. És veritat que en Pedri, de fet, hi ha calma, hi ha prudència des del seu entorn i amb els serveis mèdics del Futbol Club Barcelona per l'historial que té i per la quantitat de partits que s'ha perdut. Fa dues temporades es va perdre gairebé el 50%, la temporada anterior el 30% i escaig, i aquest any doncs ja porta més d'un mes de baixa. De l'ensurt d'ahir, Joao Félix va quedar en això, en un ensurt. Ja quan va caure a terra, quan es va quedar a terra amb els serveis mèdics del Futbol Club Barcelona, ja va dir-li als metges, segons les imatges que es veien, que era un cop, ell deia que era un cop, i es va quedar això, en un cop. I aquest matí, de fet, a la ciutat esportiva han anat els companys de Movistar a fer les entrevistes prèvies a aquest clàssic i li han preguntat a Joao Félix com es trobava.
Bueno, primero de todo, Joao, que ayer saltaron las alarmas, ¿cómo estás?
Nada, estoy bien. Solo un pequeño golpe y recuperar y ya está.
¿Con ninguna camiseta anteriormente en ningún club, antes del Barça, has ganado al Madrid, ni tampoco le has marcado? Es raro en un jugador como tú. ¿Conocías el dato?
No tenía idea, pero pensando sí, es verdad. Pero bueno, esperemos que cambie este fin de...
Joao Félix, que avui s'ha quedat al gimnàs, és habitual quan fan entrenament de recuperació. De fet, en les imatges només veiem a Gavi, però la resta de jugadors que van ser titulars com Íñigo Martínez i demés estaven fent una mica de carrera al costat i després han anat al gimnàs. Estarà al clàssic i podrà ser titular sense cap problema. Demà a les 11 del matí l'entrenament, l'última sessió, tothom pendent de Lewandowski, de Frenkie de Jong, també de Rafinha, que farà per primera vegada la sessió completa, però avui ja us diem que ha fet part de la sessió i ja estarà al clàssic. I a la 1 la roda de premsa de Xavi, la roda de premsa prèvia, on també se li preguntarà, evidentment, per les baixes i per quina és la situació de la seva plantilla. El Real Madrid aterrarà a vora les 8 del vespre aquí a Barcelona per dormir a l'Hotel Intercontinental i a fer nit abans del Clàssic.
Perfecte, són les notícies del Barça d'aquest matí. És notícia també d'aquest matí l'àrbitre pel partit. És Gil Manzano, l'àrbitre de camp, amb Cuadra Fernández al bar. Pedro Martín, buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, hombre. Bueno, Gil Manzano, ¿te ha sorprendido la designación o no?
Pues no me ha sorprendido, porque me acuerdo que el pasado fin de semana en Mateu Laoz, en Tiempo de Juego, dijo que él creía que iba a ser Sánchez Martínez.
Sí.
Pero, fíjate, yo pienso que Sánchez Martínez se lo iban a reservar para el partido de la segunda vuelta. Porque claro, es que en una liga hay dos clásicos, uno el de la primera vuelta y otro el de la segunda vuelta. Y el de la segunda vuelta, si todo sigue normal, pues suele ser más decisivo que el de la primera, ¿no? Y yo creo que la bala de Sánchez Martínez igual está reservada para la segunda vuelta. Entonces, de los árbitros que quedaban, que son muy pocos, entre pitos y flautas, pues podía ser Martínez Munuera, Munuera Montero y otro Gil Manzano. Y intuía que podía ser Gil Manzano, porque ha pitado pocos clásicos para ser un árbitro de élite. Ahora mismo tenemos dos árbitros que están en el grupo superior de UEFA, ¿no? En el primero, que son Gil Manzano y desde este año Sánchez Martínez, porque ha tenido que ocupar uno de los puestos que han dejado del Cerro el Mateu al retirarse. Y entonces no es normal que Gil Manzano, con toda la trayectoria que tiene ya en primera división, solamente haya pitado los clásicos. Y bueno, pues digamos que yo pensaba que podía ser él, sí. Me sorprende mucho.
Bueno, ves los números de aquello, victorias, derrotas con el Barça, con el Madrid. Los números son algo favorables al Madrid, pero claro, en el Barça enseguida sale... Es el árbitro que ha expulsado a Messi, a Luis Suárez, a Neymar y no hace tanto a Lewandowski, por tocarse la nariz. Claro.
Sí, pero bueno, claro, el Barcelona, como ha sido el equipo que más figuras ha tenido en los últimos años en el fútbol español, y como Gil Manzano es un expulsador de figuras, pues la Barcelona la toca la cuota más grande. Es normal, se ha cepillado a todos. En el Madrid, por ejemplo, ha expulsado dos veces a Casemiro. O sea que, para que los que dicen que no expulsó a Casemiro, Gil Manzano lo ha expulsado dos veces en el Madrid. Mira. También expulsó a Bale.
Sí.
Pero es cierto que al Barcelona le ha expulsado a 10 jugadores y al Madrid le ha expulsado a 4. Es decir,
o sea que el sábado va a echar a Bellingham y a Joao Félix.
Exactamente. ¿Te imaginas que pite la primera vez a Bellingham en un clásico y le expulsa? Joder, sería magnífico. Pues sí, que tengan cuidado, porque ya sabemos que Gil Manzano no tiene muchos miramientos con los jugadores estrellas de los equipos. O sea, sí, sí, que si le tiene que pulsar, le va a pulsar.
Bueno.
Incluso se va a sentir más a gusto pulsando una figura que a un jugador de menos categoría.
Pues nada, Pedro, que tenga suerte y acierto, ¿no? ¿Qué vamos a decir?
Sí, no, sobre todo eso, que al final convirtamos a los jugadores en la figura de los partidos y no a los árbitros. Porque yo creo que nos estamos volviendo todos un poco locos con el tema de los árbitros y al final convertimos la figura central de los partidos en los árbitros, que no lo son. Pues los árbitros van al partido, pues casi todos intentan pasar inadvertidos o hacer el menos ruido posible, pero al final, si el ruido viene desde fuera, pues es imposible que les afecte.
Bueno, esperemos no tener que hablar del después del partido, Pedro.
Me parece que va a ser imposible.
A mí también. Un abrazo fuerte.
Adiós, adiós.
Adiós, hasta luego. Clar, Víctor, amb aquests antecedents al Barça és evident que la designació no ha agradat de Gil Manzano.
No ha agradat i recorden alguns episodis de Gil Manzano amb el Barça. És l'àrbit que va expulsar per primera vegada en Lliga Leo Messi després d'un cop a Via Libre contra l'Atlètic Club a la Supercopa. És l'àrbit que va ensenyar una vermella a Neymar a la Rosaleda. També qui va expulsar a Luis Suárez aquella mateixa temporada 2016-2017 a la semifinal de Copa contra l'Atlético. I recentment, i la gent se'n recorda d'aquest episodi, a Lewandowski, a Pamplona, que va ser mal gest, tocant-se el nas, que després va tenir aquesta sanció de 3 partits. És l'àrbit que ja ahir es parlava a Barcelona que podria tocar i que no agradava, i és l'àrbit que ha tocat i que no agrada al barcelonisme ni tampoc agrada al Futbol Club Barcelona.
De seguida preguntem a Madrid.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre 1000 estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La polèmica prèvia al Clàssic està girant al voltant del tuit de Miquel Camps, portaveu adjunt de la directiva del Barça, faltant a Vinícius, li va dir pallasso. Va demanar disculpes ahir en nom del Barça al vicepresident esportiu Rafa Juste.
Desde aquí, si me está oyendo este jugador, Vinícius, yo le estoy diciendo que de parte del vicepresidente deportivo es un tuit desafortunado y que no se va a volver a repetir por parte de mi compañero Miquel Camps como de ningún otro directivo.
I a Xavi és evident que tampoc li va agradar.
Bueno, si lo borró ya significa, ¿no? No hace falta que diga yo. Si lo ha borrado ya es... Nos quedamos con eso, ¿no? Que lo ha borrado. Pues ya está. A partir de aquí, todo lo que genere tensión a mí no me gusta. Ni que se condicione a los árbitros, ni este tuit, no me gusta la tensión. Creo que tenemos que tener un clásico con mucho fair play, con mucho respeto, y ya dije que incluso con admiración mutua. Y de jugar a fútbol, nada más. Ya hemos vivido clásicos con mucha tensión y no seré yo el que genere esta tensión.
Doncs fa millor de portaveu, com es pot comprovar, Xavi, que el directiu Miquel Camps. Anem a Madrid, Melchor Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Joan? ¿Cómo estás?
Bien, hombre. Bueno, pues finalmente no viene el presidente, ¿no? El sábado.
Bueno, la idea dos días para el clásico es no acudir al palco del Lluís Companys para ese clásico. El detonante ha sido, sin duda, el tuit del portavoz del Fútbol Club Barcelona, el señor Camps, insultando a Vinícius. Ya había pasado por alto el Real Madrid la frase de Joan Laporta hablando del madridismo sociológico, pero esto les parece muy grave, y más todavía, Joan, el que el Fútbol Club Barcelona, esa gran institución, no hubiese salido al paso con un comunicado para pedir disculpas. Así que a dos días, como te digo, la idea es no acudir. La única duda que tengo es saber si Joan Laporta va a llamar al presidente para disculparse personalmente, va a haber un comunicado del club y Laporta será capaz de convencer a Florentino para que vaya. Pero insisto, la idea es no acudir al Lluís Companys.
Vale. Bellingham sí viene, ¿no?
Sí, Bellingham va a estar. Vamos a ver en qué tanto por cien. Hoy, en el primero de los dos entrenamientos que tiene el Real Madrid para preparar el compromiso, no ha trabajado con el resto de compañeros, ha estado en el fisio tratándose, ya saben, esas molestias en el aductor. Va a estar en el clásico, pero veremos en qué tanto por cien. Y el que sí ha trabajado hoy con el resto de compañeros ya es Joselu, que se perdió el partido de Champions ante el Braga por un proceso gripal y que hoy ya ha trabajado con normalidad.
Perfecto. ¿La designación de Gil Manzano qué tal ha caído?
Pues de lo que había, están conformes.
Vale. Que no es poco, porque en el Madrid hay muchos que no gustan,
Sí, bueno, ha pitado dos clásicos, los dos le ha ido bien al Real Madrid, los dos como local, 3-1 en la temporada 14-15, 2-1 en la temporada 20-21, así que dicen que no hay dos sin tres.
Bueno, veremos el sábado. Mel, gracias.
Un abrazo, bona tarda.
Bona tarda. La sensació de la Lliga, sens dubte, és Bellingham, que dissabte jugarà el seu primer clàssic oficial. Tinc al telèfon el Guillem Balaguer. Guillem, què tal? Bona tarda.
Què tal, Joan?
Per on t'has mogut aquesta setmana, que et mous molt? Guillem, per on has estat?
Doncs, hòstia, aquesta és la pregunta més difícil sempre. A veure, estic a l'aeroport de París, és a dir, ahir vaig estar al PSG, Milán.
Sí.
I abans d'ahir vaig jugar partit de Copa al nord de Londres, Dunstable contra Biggleswade United.
Oh, això deu ser boníssim. Això deu ser boníssim.
Passes d'estar rodejat de 80 persones a anar a un estadi com el Parc dels Prínceps, que és espectacular, en quaressó, focs artificials des de la grada, jo això no sé com ho fan, ni suposo que hi haurà multa pel PSG, però queda espectacular. Sí, és passar del fang a la glòria.
Mm. Escolta, estàs a punt de treure l'actualització del llibre de Messi, que quan el veig últimament en fotografies allà a Miami, el veig feliç, no deu trobar a faltar massa París, Messi, no, Guillem?
No. Hi ha una cosa, bueno, s'explica molt detall al llibre, lògicament, què va passar amb el Barça, què va passar amb el PSG i com va acabar fitxant per l'Inter Miami. Però diguem-ne que la conclusió principal és que quan vas a un lloc perquè no tens grans opcions, tot i que el que es va dir, bàsicament només tenia el PSG quan deixa el Barça i tot es tanca en 3 dies, arribes una mica descol·locat. Recordo haver parlat amb ell, acabat d'arribar a París el dia següent, i em deia que estava preocupat pels crios, perquè lògicament no sabia com reaccionarien. El Thiago és molt com ell, tímid i que li costa adaptar-se, i efectivament el que va passar és un mes i mig a un hotel, i bueno, vivint a París, i el tràfic, i és una hora de l'entrenament, en fi, mil coses, no van acabar d'aterrar del tot. A Miami ha estat una altra cosa. A Miami es va escollir. Podia haver fet altres coses, va decidir finalment anar cap a Miami i bueno, allà el temps, el fet de que Rosario està a prop, de que hi ha molta comunitat hispana, de que el club l'ha rebut de manera espectacular. Una altra cosa és que el club tingui la capacitat de tenir un Messi, o bueno, tres si comptes a l'Alba i al Busquets. Jo crec que li està costant molt a l'Inter Miami adaptar-se a tot això. Però en tot cas, Messi, com dius, està molt content i ha deixat darrere diverses coses que s'expliquen al llibre que li van fer bastant infeliç, lògicament.
Molt bé. Escolta, ja estàs treballant en un projecte que té a veure amb el Barça molt xulo, m'han dit també, no?
Sí, un llibre oficial que fa Planeta amb el Barça, xerrades amb capitans, capitans i capitanes. De fet, el títol serà Capitanes, però la EA, així mesclada, perquè són 5 homes i 5 dones que han passat per la història del Barça. I m'està sortint bé perquè el que era en principi, pues, això, xerrades de com és capitan i l'època en la que van passar, pues, Alex Anko, Vaquero, o Lolita Ortiz, o Vicky Losada... Bueno, ha estat a cada conversa, en lloc de centrar-nos només en el tema dels capitans, parlem de lideratge, de conscienciació social amb l'Alexia Putellas, per exemple, del Dream Team amb Alex Anko i de Johan Cruyff. En fi, mil coses, algunes que jo no sabia, bastantes que jo no sabia, i sobretot, pues, això, la idea de que això de liderar, hi ha diverses maneres de fer-ho i ho analitzo en cada una de les xerrades. Vaig tenir la sort del divendres, una cosa que vaig intentar provocar, que era posar junts Alexia Putellas i Xavi. Saps com, com van aquestes coses? No sé, ja veurem, no sé quants. Al final van coincidir al mateix lloc i la xerrada va ser espectacular entre ells. Per això, del que suposa portar el braçalet, de què és el Barça, de què els hi toca fer, de com hem de viure dintre fora del camp quan som capitans. Va, la veritat que espectacular. Ja només per això ha valgut la pena formar part d'aquest projecte.
Que bé, quina bona pinta. Escolta, Guillem, que tenim el clàssic ja a sobre i et volia preguntar per Bellingham, que pot ser el nom propi de la prèvia. T'està sorprenent el seu rendiment tan brutal a la Lliga Espanyola, al Madrid?
Potser una mica menys que la resta, perquè des de l'època del Birmingham City, quan el Pep Clotet, que era l'entrenador del Birmingham City, el va fer debutar i em va dir, compta amb aquest tio. I després, quan va anar el Paco Herrera a ajudar el Pep Clotet, em va dir, ui, aquest tio. I al poc se'n va anar cap al Borussia Dortmund, aquí ja continua en contacte amb la seva família. En fi, veig que té una personalitat espectacular, que Alemanya no es va arrugar, més aviat al contrari, va intentar aprendre alemany. A Espanya porta des del primer dia, de fet, des d'abans d'arribar, aprenent castellà. Ens hem trobat diverses vegades. Alguna vegada t'he explicat que jo vaig presentar un programa de tele sobre la Lliga Espanyola durant 20 i pico d'anys a Sky, i ell, com a crio, que és el que m'estic trobant, que ara alguna de les estrelles de la Premier són crios que fa 10-15 anys em veien per la tele i es van enamorar del futbol espanyol. I és d'aquests programes i de com venia amb el futbol espanyol que el Bellingham va somiar algun dia d'estar al Barça o al Madrid. Ha arribat al Madrid primer.
Al Barça o al Madrid? No li hagués importat venir al Barça, tampoc?
No, és lògicament els dos per ell, l'època en la que creix, és el millor Barça de la història, el millor Madrid a Europa, en fi, un munt de coses que li atrauen. I bueno, ha arribat al Madrid primer, no encaixava el Barça pel que fos, o no, bueno, lògicament una qüestió financera segur, però l'ha encantat de la vida perquè el que havia de fer després del Borussia no era tornar a Anglaterra, sinó donar aquest pas, i ja veurem, estarà un temps a Madrid i suposo que en algun moment li agradarà anar a Anglaterra, però la seva prioritat era triomfar fora. Sabia que sortint fora i aprenent idiomes i estar en altres països creixeria com a persona, és a dir, creixeria com a futbolista, i el que estem veient és que ara l'equip és l'equip de Jude Bellingham, que té 20 anys, però que ja canten el seu nom al Bernabéu, és brutal.
Sí, sí.
I va de la mà de la seva personalitat modesta, treballadora, és un bon tio, és molt bon tio.
A mi el que m'està sorprenent són els registres golejadors, que com sigui capaç de sostenir-los, perquè clar, és un migcampista amb números de pichichi, ha fet 3 gols a la Champions en 3 partits i 8 gols a la Lliga en 9 partits.
Sí, sí, és brutal. I de vegades jo crec que per la influència de les últimes generacions de grans entrenadors, ens fixem sobretot en filosofia, en sistemes, en tàctica, però hi ha un altre tipus d'entrenador que jo crec que hem despreciat una mica, que és el que té l'olfat per les coses i que potser sense estadístiques pensa, aquest tio em pot ajudar d'aquesta manera, i l'Ancelotti va fer això. Va parlar amb el seu fill i va veure que tenia el Jude Bellingham una capacitat brutal per entrar a l'àrea al moment adequat i prendre la decisió adequada. Aleshores, al principi li va dir, tu jugaràs més endavant, et lliberem d'obligacions o d'algunes obligacions defensives i fes això que fas d'entrar a l'àrea, no tindrem nou, no fitxarem, ens hauràs d'ajudar per aquí, i ell ho fa. El que també fa de totes maneres, ja l'he vist en directe a diversos partits, és que llegeix el partit d'una manera brutal, el xut, i si sap que el que manca potser és controlar una mica el partit, es retrassa, s'apropa als centrocampistes. Si la cosa és d'entrar en el moment adequat a l'àrea i fer-ho sovint, també ho fa. Si s'ha d'obrir per banda, en fi, i l'equip, tothom, ja sigui es digui Modric o es digui Kroos o com es digui Valverde, el que fos, s'adapta a ell. Si ell es posa de 5, hi ha algú que es mou a un altre lloc. És el que decideix ell, com ha d'anar la jugada. I això em sembla, com dic, per una persona de 20 anys, que és el tio més vell que conec de 20 anys, és espectacular, sí.
Sí, sí. A veure quines prestacions dona el Clàssic el dissabte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que m'està mirant el Quique. Pregunta-li per l'espanyol, com sempre, Guillem. Com ho veus? Una de cal i una de arena, no?
Sí, sí, però això ens va passar fa 3 anys quan va estar a segona divisió, guanyem molt més que perdem, i sí, això té una cosa xula, que és que guanyem més que perdem, i el que passa és, clar, l'exigència és màxima. De sobte comencen a sortir dos o tres jugadors, alguns que estaven fora, que venen del planter, i això ens dona una mica més identificació amb l'equip. La manera de jugar, quan es juga bé, es disfruta, però sí, és el que dius tu, de sobte dius, hosti, va, que estem a casa, Leganés, no sé què, i perdem, doncs, bueno, doncs una mica, te'n fots una mica, però pujarem. I el Quique, això t'ho sabrà explicar millor que jo.
Guillem, un plaer, com sempre. Gràcies per atendre'ns. Estem en contacte, que tinguis bon vol, eh?
Una abraçada, Joan, gràcies.
Adéu-siau, que vagi bé. Ara, Oliveros, agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Fermín, ahir MVP del partit. Avui recuperant i seguint els seus estudis de grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Fermín va donar ahir una super masterclass de futbol amb les seves canyelleres baixades. És diferent. Té tècnica, té gol, és elegant i és molt gratificant pels ulls veure'l jugar. Brilla. Destaca, té llum. Molt diferent, per exemple, a Gundogan. La seva figura és tosca, és fosca, la de Gundogan no il·lumina el seu costat, és més trist. Fermín, per la seva joventut, no sé si per portar les canyelleres baixes, per la seva elegància, ressalta, i segur que serà l'admiració dels nens, dels més petits. I demà passat haurà de ser titular davant del Real Madrid, al Clàssic, al costat del seu grandíssim amic Gavi, com va revelar el partidazo Juan Macastaño. Fermín, d'ofici futbolista, futbolista de carrer, quan amb 12 anys va arribar a la Masia, un dia, sent un nen, va viatjar a Barcelona, li va acompanyar tota la família, els seus pares, el seu germà Juan Antonio, que juga de porter i és del Real Madrid, els savis, els tiets, tots, i es va quedar, i es van acomiadar i van plorar, i ahir Fer va dedicar el gol als seus savis, que el van veure jugar i per primer cop a la vida sent jugador del Barça. Fermín, del Campillo Huelva, imatge del dia.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Efectivament, està on fire Fermín. Per mi, hauria de ser titular dissabte, sí o sí. De seguida, els hi pregunto al Dani Senabre i al Ricardo Rossetti.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
S'apropa el dia, eh? Queden només 2 dies pel Clàssic i els que sou amants del futbol ja ho sabeu, que només hi ha una cosa millor que disfrutar del nostre equip i és disfrutar sense preocupacions. Per això, els dies de partit no pensis en cuinar i demana Tío Bigotes, les millors empanades amb un sabor autèntic que contagia la passió argentina. Per aquesta propera jornada i moltes més, Tío Bigotes, demana a través de Globo i disfruta del futbol sense preocupacions.
El dilluns 6 de novembre, Mundo Deportivo celebra la tercera gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala a Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Agbar, Dazón, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
I 38, estar-hi vol ploure. Obrim el debat amb el Dani Senabre. Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
I ens acompanya avui també el Ricardo Rossetti. Hola, Ricardo.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Dani, Fermín, titular dissabte, sí o no?
Sí, 100% d'acord amb tu. Per mi ho ha de ser, Oriol Romeu no està bé, Fermín està a caupeta, jo crec que al mig del camp ha de ser Fermín, Gavi, i Gundogan, que tampoc és que estigui fent res de l'altre món, però òbviament un partit com aquest ha de jugar.
Sí, és que Ricardo està un fire, el chico, y yo creo que eso hay que aprovecharlo, ¿no?
Sí, yo creo que también tiene que ser titular, pero fíjate, yo no quitaría a Oriol Romeu, porque por puesto específico, que a pesar de que no está en su mejor momento, yo creo que tiene y que va a estar,
porque creo que el Barça lo que va a jugar es con dos referencias arriba, con lo que no sé si Gavi, si Fermín van a ocupar una posición un poquito más adelantada, pero yo creo que va a ser titular, que debería de ser titular, pero creo que también con Oriol Romeu en el centro del campo.
Tu a Romeu sí que el sacrificaries, no, Dani?
Jo sí, jo jugaria amb els tres de dalt que van jugar ahir, que són Joao Félix, Ferran i Lamine Yamal. Però el que diu el Ricardo és molt possible que sigui el que faci Xavi al final.
Mm. Però, Ricardo...
Es que yo veo a Oriol Romeu un poco mejor que Lamine Yamal. Es decir, es verdad que Oriol no tiene buenas sensaciones, pero yo al Lamine Yamal de los últimos partidos, salvo 10 minutitos ayer, le vi que es un futbolista que no acaba de tener esa chispa, que no acaba de recuperar el reprise que tenía. El día del Atleti, cuando saltó al terreno de juego, los balones al espacio no terminó de correrlos, porque a lo mejor no está todavía al 100%, y ayer vi una versión de un Lamine Yamal un poquito floja para lo que es un partido de las características que tiene por delante el Barça.
Sí. Pot ser quatre migcampistes també, sí. Pot ser que jugui Fermín, pot ser que jugui Oriol Romeu i que jugui amb dos a dalt, que un està clar que serà Joao Félix, i l'altre ja veurem també en funció de si recupera algú o no. Pot ser Ferran, no. Pot ser, no sé.
No crec que Lewandowski sigui titular, no? Si es recupera serà per sortir mitja hora al final, però no sé, de totes les opcions que estem dient... És que el Lamine Yamal, que és veritat que no està, com diu el Ricardo, en el seu millor moment, però és que et pot decidir un clàssic, et pot fer una jugada, et pot fer coses que cap altre jugador de l'alineació et pot fer. I Lamine Yamal estant malament, sempre hi ha algun retall, alguna sortida, alguna jugada. Jo el posaria amb els ulls tancats. Mm.
Pot decidir el clàssic també Gil Manzano, Ricardo, sí. que és evident que... Genera debate la designación porque mira que en Madrid hay una lista larga de árbitros que no gustan. Pues Gil Manzano gusta más en Madrid que en Barcelona.
Te diría que en Madrid la lista de los que no gustan es extensa y la lista de los que gustan está vacía. Y yo, por ejemplo, esta mañana he preguntado cómo había caído en la designación de Gil Manzano y la respuesta es muy tajante y muy evidente. El problema no es la designación de un árbitro, sino la presión que se somete a cada árbitro. Y hombre, es evidente que Gil Manzano y el Barça tienen antecedentes, pero bueno, que también si quiere hacer un vídeo de Madrid Televisión con Gil Manzano, lo sacará. No sé, creo que a partir de aquí ya son las sensaciones de cada uno, pero es cierto que la tensión que está rodeando a cada árbitro, ya no solo de los clásicos, a los partidos del Madrid y del Barcelona, me parece tan excesiva que la presión luego para cada colegiado es brutal. Me parece que es complicar muchísimo las cosas, porque al final si uno pierde es por el árbitro, si uno gana es por lo bueno que es cada uno. No sé, me parece excesivo. Que si quiere cada uno agarrarse a antecedentes donde han salido perjudicados, no solo el Madrid y el Barça con Gil Manzano, todos y cada uno de los equipos tienen en determinados colegiados precedentes a los que quejarse. Y yo, los del Sporting, también me los había hace años.
Dani, què dius?
No, jo no sóc de recordar-me dels àrbitres, ni de plorar, ni de queixar-me. Ara, té molta gràcia que l'únic àrbitre que volia el Madrid és el que han designat. Al final, el clàssic el guanyarà o el perdrà el Barça i el guanyarà o el perdrà el Madrid. No crec que l'àrbitre decanti tant la balança com perquè sigui una cosa molt cridanera. Ara, és divertit. És divertit. És impossible no sospitar. Vull dir, hi ha 250 àrbitres que el Madrid no vol, un que sí... I el que posen és el que sí. Va, sí, convida a la reflexió.
Sí, sí. I l'altra polèmica, Ricardo, és la del tuit de Miquel Camps, desafortunado, ya lo hemos comentado, que hace que Florentino no venga el sábado a Barcelona. ¿Encuentras lógica la reacción o crees que ha encontrado la excusa perfecta para no venir?
Yo creo que ha encontrado la excusa perfecta. Si quieres la gota que ha colmado el vaso, que no tenía muchas ganas de venir, yo creo que es evidente. Que hay intereses entre Florentino y Laporta que van mucho más allá del caso Negreira, los arbitrajes o los tuits, también, porque al final son intereses de futuro económico para ambos clubes y que van mucho más allá de lo que quieren mirar los aficionados. Pero creo que en el caso de Florentino ha sido el tuit, la excusa para, bueno, pues a lo mejor atender la llamada de los aficionados que no quieren que Florentino venga y que rompa relaciones con el Fútbol Club Barcelona, como también te voy a decir una cosa, John. Como también creo que el Barcelona no ha pedido, o Juste, o el propio Miquel Camps no ha pedido perdón por el tuit, porque pidiendo perdón, parece que le estás pidiendo perdón al madridismo y que esto es una ofensa. No, cuando uno se equivoca de manera torpe debe pedir perdón, y eso el Barcelona no lo ha expresado en palabras, de perdón o lo siento.
Bueno, un poco Juste sí, ¿no?
Bueno, un poco de aquella manera, pero diciéndose, oye, no volverá a suceder, no, espera un segundo, perdón, esto no se puede hacer, perdón. Para mí eso es el perdón.
Ya.
Cuando uno se equivoca, decir perdón, y no tiene que ser una humillación. Uno se equivoca como humano y rectifica como un sabio, y pide perdón y ya está. Pero parece que a lo mejor aquí nadie puede pedirle perdón a Vinicius porque juega en el Madrid o porque eso supone una humillación. Yo esas cosas no las entiendo.
Dani.
Yo crec que Florentino no ve a Barcelona, no pel tuit. Jo crec que Florentino no ve a Barcelona perquè la foto de l'abraçada de José Ángel Sánchez amb Laporta, les reaccions del seu club i el madridisme pressionant perquè no vagi fan que finalment no vagi. Jo crec que si Miquel Camps no hagués fet el tuit, que el tuit és una cagada, estic d'acord amb tot el que heu dit, ha de demanar disculpes, està molt mal fet, és lamentable que un directiu faci això, bla, 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 però no crec que sigui el motiu pel... O sigui, no crec que Florentino...
No tenia moltes ganes, no, no, de venir.
No. Jo crec que ja li han recomanat, o ell mateix ha vist, que tal i com estan les relacions entre Barça i Madrid, tot i que sigui a contracor i per una qüestió teatral i de cara a la galeria, el millor pel madridisme és que Florentino no vingui.
Vale. Pràcticament amb un sí o amb un no, guanya el Barça dissabte, Dani?
Sí, sí.
Sí? Vale, ho dius amb molta seguretat, a més. Ricardo, creus que gana?
No.
Con mucha seguridad también, ¿eh?
Sí,
muy bien. Veurem qué pasa.
Después llevaré la contraria.
Bien hecho.
Bien, está bien, bien para contrapesar. Muy bien, muy bien.
Bien hecho, Ricardo.
Muy bien. Dani, Ricardo, gracias a los dos.
Un abrazo a todos.
Adiós, que vagi bé. Seguim.
El món s'atura per viure el clàssic amb els número 1 de la ràdio esportiva. El millor futbol del món ho vivim aquí.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de l'estadi Lluís Companys, Barça-Real Madrid.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Miguelito, Josep Maria Minguella
i Santi Cañizares i Mateu Laor.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres i 47 minuts de la tarda, Esports COPE per COPE Catalunya i Andorra. Real Madrid líder, 25 punts. El Barça està tercer amb 24 i entremig segon amb els mateixos punts que el Real Madrid, el Girona. Gil, bona tarda.
Hi ha un partit demà a Montilivi. Què tal, Ballori? Bona tarda.
Ah, per això ho dic, i al Girona també li va alguna cosa en el clàssic de dissabte.
Home, el que podria semblar més obvi, anar a dormir com a líder, eh? I contemplar el clàssic de dissabte amb un tarannà de tranquil·litat i continuant mirant els ulls a Barça i a Madrid. No li han preguntat a Mitchell a la roda de premsa avui quin resultat vol en el clàssic, però s'ha donat pressa a rebutjar el concepte de que Barça i Madrid són rivals directes ara mateix del Girona. Sí, direu, és el primer, el segon i el tercer, que sí, però l'objectiu continua sent la permanència i que no, que Madrid i Barça no són rivals directes.
No són rivals directes per mi. Hem de mirar el Celta i després mirar aquest partit del Clàssico com un espectacle molt bo per veure tranquil després de guanyar, si és possible. Rivals nostres no són. L'important és guanyar demà per continuar a prou del repte d'aconseguir o més aviat possible el primer objectiu. Ser líders, prefereixo arribar al primer objectiu.
prefereixo arribar a l'objectiu de la permanència abans que ser líder de primera, Michel Sánchez. Això sí, cas de guanyar demà, el Girona sumarà per primera vegada dues victòries consecutives a casa en jornades consecutives, fet que a primera no ha passat mai. Torna a la convocatòria Bernardo Di Sigankov. Michel no ha donat noms, però algun jugador arrossega molèsties i caldrà veure què passa demà a la sessió d'activació. Continuen fora Borja, Toni Villa, Juan Carlos, Justin, Joel i Artero. Bones paraules per Benítez, pel Celta, destacat que l'equip gallec té més futbol que punts, i respecte al cas David López. Al tècnic se li entén, i molt, entre línies, que la decisió de no anar a Madrid a escoltar els àudios d'Ortiz Arias ha estat, al cap i a la fi, la millor decisió.
Ja vaig dir l'altre dia, després del partit, i vaig parlar amb l'Arbi i tot solucionat. El tema està tancat. Ja hem fet el millor perquè el tema esté tranquil i tancat. Ja està. Espero que continuï així.
Hem fet el millor perquè el tema estigui tancat. Si guanya demà el Girona, signarà una trajectòria amb una curiositat. Haurà guanyat a tots els equips de primera de l'11 cap a baix, tret de l'Alavés, amb qui jugarà a la jornada número 17.
Així està el Girona. Ara la informació de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Que dissabte visita el Molinón. Sporting de Gijón Espanyol, què bé sona aquest partit.
Sí, després del clàssic, també una bona tarda de futbol a la segona divisió, un Espanyol que vol recuperar el liderat a l'espera del que passi el cap de setmana. Demà més feina, avui a la Ciutat Esportiva, demà per la tarda Luis García, i veurem què passa si hi ha rotacions. Tu creus que no ha d'haver-hi rotacions?
Jo crec que no.
L'Espanyol s'està jugant moltes històries. Jo penso que alguna sorpresa pot haver-hi. Veurem què passa. Cal recordar que juguem contra un equip en ratxa que no ha perdut a casa i contra Víctor Campuzano, exdavanter de l'Espanyol, format a les categories inferiors a la Dani Jarque, un Campuzano que porta dos gols consecutius, al Saragossa i a l'Albacete. Avui ha parlat meravelles del seu exequip.
Que no deberían estar aquí en segunda, la verdad. Tienen un gran equipo por historia, por afición. Son un equipo de primera y espero que vuelvan a subir otra vez, sinceramente. Y será un partido difícil porque juegan muy bien. Además, con el entrenador, con Luis García, juegan a fútbol, le proponen. Son un equipo atrevido, que gusta de ver. Y creo que seguirán todo el año arriba y como te digo, espero que vuelvan otra vez. Que sigan con la tradición, con esta desgracia de tradición, de volver a subir.
Tant de bo, Víctor, tant de bo. Keidi Vare, doncs ja saps que es va perdre els dos propers partits de Lliga, el de Copa el podrà jugar, un Espanyol que no presentarà recurs, ja que consideren que és la mínima sanció per un Keidi Vare que no viatjarà a Gijón.
Molt bé, ja has sentit el Guillem Balaguer, pujarem segur, ha dit, eh?
Doncs si ho diu el Guillem, endavant.
Quique, gràcies.
Fins ara.
Fins aquí el futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
Ana, buenos días.
Ana, soy yo. ¡Wow! ¡Hola! Mira, qué ilusión. ¡Oh, Dios, de verdad! Ay, Dios, es que no me lo podía imaginar en la vida. ¡Ay! Soy muy fan, ¿eh? Ay, ay. Herrera, padre, Herrera, hijo, todos la Cope, vamos.
¿Usted qué desayuna, Ana? Cuéntemelo, por favor.
Vamos, le echo unas tortaditas, pa' con tomate.
Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo, y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en Carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en Carlas.es.
Si elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en Carrefour. Hasta el 3 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Dissabte tenim el clàssic de futbol i avui tenim clàssic d'Eurolliga en bàsquet, Real Madrid-Barça. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Jornada 5 de l'Eurolliga en la que la mala notícia d'última hora per al Barça és que Nicola Provítola és ausència en este encuentro por molestias en el aductor derecho. El club no informa, como es habitual, del tiempo de baja, pero en principio no parece ser importante. No obstante, su ausencia ante un partido de esas características es un contratiempo para el equipo azulgrana, aunque Satoransky y Joku Baitis son, en principio, sustitutos de garantía. Michel Caicedo también es baja ya desde hace algunos encuentros. Tanto Barça como Real Madrid defienden el liderato que comparten tras ganar los cuatro primeros partidos en Europa, y en lo que va de temporada ya se han enfrentado dos veces, en ambas con victoria blanca, en la Supercopa 90-80 y en Liga 86-79 en partido jugado en Madrid. Es decir, que los blancos han ganado los 10 partidos jugados entre Liga y Euroliga, mientras que los barcelonistas, tras perder en Madrid, han enlazado 7 victorias consecutivas entre ambas competiciones. Roger Guimau, entrenador del Barça.
Ganarlo te alegra mucho y perderlo te jode mucho. Es evidente que hemos mejorado y estamos mejor que cuando jugamos ahí, poco a poco. Estoy muy, muy contento en la evolución que estamos haciendo, en la evolución de nivel defensivo, a nivel ofensivo, pero es que queda un montón. No deja de ser un partido más, aunque es un partido muy importante. Bueno, le damos muchísima importancia, por supuesto, pero es la quinta jornada de Euroliga.
Por su parte, el técnico del Real Madrid, Chus Mateo, espera un baja mejorado, declaraciones que, obviamente, hizo antes de conocer la baja de la Provítola.
Siempre creo que con este tipo de partidos, primero, una buena mentalidad es importante. Creo que salir centrados, tener paciencia, porque los partidos no se ganan en el primer cuarto. Mañana vamos a ver un grandísimo Barcelona, y lo único que espero y deseo siempre cuando acabo esto es que mi Real Madrid sea mucho mejor que el Barcelona que vayamos a ver. Independientemente que ellos jueguen bien, que nosotros juguemos mejor.
El partido 20-45, Wizzing Center de Madrid. Por cierto, un apunte más de baloncesto, en este caso del Juventud, y es que el ala pívot eslovaco, Vladimir Brociansky, sufre un esguince en el tobillo y, aunque tampoco he comunicado especificando el tiempo de baja, se prevé que estará varias semanas en el dique seco.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
A la mateixa hora que el partit de bàsquet, partidàs d'handbol al Palau Blaugrana. 9:15 és partit de Champions, Barça Vesprem. El Barça 5 partits, 5 victòries. Al Vesprem, l'equip hongarès, 4 victòries, una sola derrota. Parla el tècnic del Barça, Antonio Carlos Ortega.
Es un equipo, un 6-0 muy pesado, mucho kilo, mucha altura. Hay que moverles. Un 6-0 muy rocoso, de las mejores defensas de la Liga de Campeones. Quizás la posición del pivote, pues el equipo que tiene 3 pivotes top, por así decirlo, ¿no? Quizás un equipo que por plantilla, de los que están más obligados, están en Final Four. Va a ser un partido muy difícil, donde tenemos que hacerlo muy bien para ganar, donde nuestra portería tiene que estar al nivel que ha estado.
I aquesta tarda el Barça de Futbol Sala, que disputa el seu partit a la Main Road de la Champions. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Debut engolejada al Barça Europa en el primer partit de la ronda principal de la Champions, 6-0 contra el campió de Malta, el Sant Andrius, amb doblers de Catela i Àlex Yepes. Una golejada on el tècnic Jesús Velasco va aprofitar per repartir minuts entre els seus jugadors. Avui espera, com deies, l'Anderle, que 6:15 de la tarda, el Butxí, la temporada passada. Jesús Velasco, satisfet amb el debut, avisa del perill del conjunt belga al rival més exigent del grup.
Buena portería, tiene un equipo, una plantilla muy completa, tiene mucha capacidad de gol también, entonces es un rival complicado. En principio es el rival más duro, llegamos muy bien y ahora a ver qué es lo que son capaces de hacer ellos. Nosotros siempre nos exigimos el ir a ganar, ¿no? Centrados, es el ser ofensivos cuando podemos, el tener paciencia cuando no y el conseguir incomodar lo más posible la salida del balón del rival.
Sense el brasiler Fitz, l'atenció estarà posada amb l'ex blaugrana Marcenio. L'Anderlecht també buscarà la primera plaça del grup després de remuntar ahir a la segona part a los Nica Grat de Sèrbia per 2-1.
Gràcies, Déu.
Passarà.
Hail Superstar.
Todo lo que genere tensión a mí no me gusta. Creo que tenemos que tener un clásico con mucho fair play, con mucho respeto y ya dije que incluso con admiración mutua.
Bé, no?
Bon missatge, molt bé, no? Perfecte, no et trauré a ballar per això, eh? No et facis il·lusions. No, no, però està molt bé, quan les coses es fan tranquil·lament, relaxadament, en ordre, en harmonia, en lògica, i es fan les designacions que s'han de fer en el sistema
agradat,
arbitral...
No? T'ha agradat, no, la designació?
Més que tu...
No, no hace falta decir nada
no hace falta decir nada más. No, però escolta, parlant de bon rotllo i tot, mai ens hem de cansar de lluar l'actitud de Mitchell en la seva integració a la societat de Girona i tal, amb el tema del català, però, clar, és que hem de posar en solfa que Mitchell no és bilingüe, és trilingüe, escolta.
Però és un equip que en defensa d'espais... D'espais, perdó. En defensa d'espais, joder, con el meu anglès.
Espais, clar.
Ha usat català, castellà
space.
I anglès.
No, no, i a més ha parlat d'una altra cosa, la PTP. Saps la, què és la PTP?
No.
Pressió transpèrdua.
Ah, sí, sí.
És la PTP, clar, una altra resposta. La PTP, la pressió transpèrdua. Escolta, aquestes modernes, tu, a vegades ens superen. Va, rematem això. Sócrates ja està a Sevilla per signar pel Betis, el central grec, mentre que Tonali, un dels jugadors italians afectats per aquest tema de ludopatia, ja ha pactat amb la Federació Italiana una sanció per 10 mesos.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Sports COPE, estem pendents de tot. Bona tarda, que vagi bé.